de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions d'Héctor García i de Carlos Lozada en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya ni Andorra. Ni Rajoy ni Puigdemont han volgut confirmar avui el dinar que van mantenir el passat dia 11 de gener a la Moncloa, les converses entre el govern central i la Generalitat han planejat sobre les sessions de control que els dos presidents han passat aquest matí al Parlament i al Congrés, però tots dos han evitat confirmar aquesta trobada. Puigdemont s'ha limitat a contestar que no s'han produït ni s'estan produint negociacions amb el govern de Mariano Rajoy i que quan hi hagi tindran informació començant per aquest mateix Parlament. De la sessió de control, els consellers ens quedem amb el frec-a-frec entre el portaveu del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el vicepresident del govern català, Oriol Junqueras, i el paper protagonista que tenen els antisistema de la CUP en el govern de la Generalitat. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat avui que el lladre del camió de gas butà que va passar la nit de festa gastant molts diners i fent activitats molt rares. Jané ha dit que el detingut no va planificar el robatori d'aquest camió i ha confirmat que l'imputaran 5 delictes al conductor, que era un suec de 32 anys. També a la Crònica Negra us direm que les denúncies per homofòbia, xenofòbia i abusos sexuals es van disparar l'any passat a la ciutat de Barcelona. Són les dades més impactants del balanç de seguretat de la capital catalana que s'han presentat aquest mateix matí. I aquesta tarda, a les 6, l'Ajuntament de Montcada ha convocat una concentració a l'estació de Renfe per tornar a reclamar el soterrament de la línia R2 després d'un nou atropellament. El sector de l'automòbil passa per un bon moment i les previsions apunten que aquest any es crearan 2.000 ocupacions a Catalunya gràcies als increments de producció tant a les plantes de vehicles de Seat i Nissan com també a la fabricació de components. I crit d'alerta dels botiguers catalans. Primer Comerç ha presentat al·legacions a la proposta de llei de la reforma horària, ja que diuen no acaben de veure gens clar els canvis que s'hi volen posar en marxa. Entre les mesures que veuen més difícils d'aplicar és la de tancar portes a 8:15 del vespre. Abans d'explicar tot això, com cada dia, la informació de servei i l'abans de l'Esports Cope, que arribaran, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Aquest dimecres es manté el temps molt estable, amb un cel molt clar a tot el territori català, però amb alguns núvols alts i encara podem trobar algunes boires a la depressió central. Les temperatures poden pujar una mica més avui, en general, però no variaran gaire. Arribarem als 17 graus de màximes a Barcelona, a Tarragona en tindrem 18, a Girona 19, a Lleida 16. I el vent continuarà fluix i variable amb una mica de vent de garbí al final del dia cap al litoral. Demà continuarà el cel molt clar al matí, però a la tarda augmentaran alguns núvols prims. A més, trobarem bancs de boira també a l'interior a primera hora, igual que avui. Les temperatures pujaran més, sobretot les màximes, en alguns casos superant els 20 graus ja, amb mínimes de 10 a Barcelona, 8 graus a Tarragona, 5 a Girona i 3 a Lleida. Pel que fa al vent, el litoral bufarà garbí i a la resta es mantindrà suau i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres amb el Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora ens comencem situant a la Nacional 340, on un accident al Canar obliga a fer pas alternatiu en aquesta via. Hi ha retencions en tots els sentits de la marxa. En aquesta mateixa carretera també trobem problemes. A l'altura de Vallirana s'està retirant un vehicle accidentat i també s'ha pas alternatiu. Hi ha retencions en aquest punt. D'altra banda, destacar que per circulació intensa hi ha cues a les dues rondes de la capital catalana en sentit Trinitat. També problemes a l'autopista P2, en aquest cas al Batàrrec, per boira densa. De moment, això és tot des del Secretari de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. Transport públic, Àlex Blancafort. Bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2 quarts de 3, com cada dia que s'hora, parlem d'esports amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, amb titulars ara, el que després ens ampliarem. Endavant.
Segona jornada de festa per la plantilla del Barça, que estarà pendent, però, del partit que aquesta tarda, a 3 quarts de 7, recupera el Madrid, al camp del València. Els xers que venen d'una victòria 2-0 davant l'Atlètic de Bilbao i el seu tècnic, Salvador González Boro, que es veu amb cor d'intentar derrotar els blancs en aquest partit ajornat en el seu moment del campionat de Lliga. Sentim les...
Bueno, és el moment que és, és un bon moment, sempre és millor afrontar un partit d'aquestes característiques després d'haver guanyat l'últim partit i donant una bona imatge i jugant a casa. Per tant, bueno, pues, és el que és, i el més important és que el convenciment que tenim de que anem a competir, de que anem a fer un bon partit, de que anem a posar-ho tot, sabem la dificultat, però també tenim la il·lusió de poder competir i a veure si podem ser el segon equip que guanya al Madrid en guany.
El conjunt blanc, Zinedine Zidane, recupera per aquest partit alguns futbolistes que van descansar contra l'Espanyol, com ara Sergio Ramos, Luka Modric o Karim Benzema. Des de 6:45 de la tarda, tiempo de juego amb les incidències d'aquest partit i també, a continuació, les del Sevilla-Leicester, corresponent a la Champions League. D'aquest encontre, d'aquest València-Real Madrid i de futbolistes ex del València, que ara estan al Barça, com ara Paco Alcácer o André Gómez, en parlarem a Esports Copé amb César Sánchez, comentarista del tiempo de juego i membre del cos tècnic valencianista a l'etapa a la banqueta de Paco Allestaran. Més en clau blaugrana, perquè a l'edició d'avui d'Esports Copé ampliarem detalls de la situació exacta al voltant del possible fitxatge d'un lateral per cobrir la baixa del lesionat Aleix Vidal. El nom que ha sonat amb més força a les darreres hores és el del jugador del Deportivo de la Coruña, Juanfran Moreno. Pel que fa al proper rival blaugrana, a la Lliga, l'Atlético de Madrid va encarrilar ahir l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions amb la victòria 2-4 al camp del Bayer Leverkusen. També ahir, Manchester City 5, Mónaco 3, en un partit espectacular. I aquesta tarda, a les 6, al Mini Estadi, partit de vuitens de final de la Youth League, o la Lliga de Campions Juvenil. Barça-Borussia Dortmund, eliminatòria que es disputa a partit únic i amb jornada de portes obertes al Mini Estadi. En parla del rival del conjunt alemany, el tècnic del juvenil blaugrana, Gabri García.
Un equip físic, un equip potent, un equip que té 3-4 jugadors que normalment venen a entrenar amb el primer equip i, bueno, pues aquest és un punt més de ritme que potser tenen, i un equip que ve de jugar-se l'eliminatòria al camp del Madrid, de guanyar, i ara contra el Maccabi també de guanyar fora. Per tant, ens esperem un rival complicat, un rival sobretot, ja t'he dit, ordenat i físicament molt, molt fort.
A l'Espanyol, tot i no participar avui de l'entrenament del grup, el porter Diego López evoluciona favorablement de la bursitis que pateix i en principi no perilla la seva presència en el partit contra Osasuna de diumenge a Cornellà. Marc Navarro i Víctor Sánchez han treballat també al marge dels disponibles de Quique Sánchez Flores. Pas per sala de premsa d'Òscar Duarte, central titular al Santiago Bernabéu. El defensa es veu moltes temporades a l'equip, tot i no estar gaudint de gaire minuts aquesta temporada.
No, para nada. Yo estoy muy contento aquí en el club. Siempre, bueno, desde que llegué, tanto los directivos como los jugadores siempre me han tratado bien, y como le digo, mi familia y todos estamos súper contentos de estar aquí, y todo lo que puede pasar en el fútbol, bueno, al final es eso, es fútbol, y nosotros, bueno, en mi caso no pienso más allá que en el Español, y quiero terminar mi contrato aquí, y quiero, como dije cuando llegué, dejar un legado aquí en el club.
En bàsquet, d'aquí a 2 hores, el Barça surt cap a Milán, on jugarà demà a la pista de l'Emporio Armani una nova jornada corresponent a la fase regular de l'Eurolliga. A l'expedició hi figura el jove escorta del B, Rodion Skurux, i també Brad Oleson, encara que el jugador d'Alaska continua sent dubte. Abans de sortir, ha parlat un altre escorta, Marcus Eriksson. És conscient de la importància d'aquest partit, on l'equip ha de passar pàgina després de no guanyar la Copa del Rei a Vitoria.
Tenemos que olvidar la Copa del Rei primero y solo pensar en el partido de mañana contra Milano, que han ganado la Copa ahí en Italia y que van a tener mucha confianza, y como he dicho, estamos trabajando duro y tenemos muchas ganas de poder cambiar la dinámica del equipo.
I a Esports Copé, temps també per la natació sincronitzada. L'equip espanyol ha fet avui jornada de portes obertes als mitjans. Al CAR de Sant Cugat sentirem a Esports Copé les impressions de la líder ara mateix d'aquesta selecció, Ona Carbonell.
Gràcies, José Luis. Com cada dia més esports, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts, nosaltres fem ara una mínima pausa. Escoltarem tot seguit els senyals horàries de 2:45 i continuem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i que us parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Ni Rajoy ni Puigdemont han volgut confirmar el dinar que van mantenir el passat dia 11 de gener a la Moncloa les converses entre el govern central i la Generalitat han planejat sobre les sessions de control que els dos presidents han passat al Parlament i al Congrés dels Diputats, però tots dos han evitat confirmar la trobada. Puigdemont s'ha limitat a contestar que no s'han produït ni s'estan produint negociacions amb el govern de Mariano Rajoy i que quan hi hagi tindran informació, començant pel Parlament. De la sessió de control als consellers ens quedem aquest matí amb el frec a frec entre el portaveu del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el vicepresident Oriol Junqueras i el paper protagonista dels antisistema de la CUP en el govern de la Generalitat. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat avui que el lladre del camió de Mutà va passar la nit de festa gastant molts diners i fent activitats molt rares. Jordi Jané ha dit que el detingut no va planificar el robatori d'aquest camió i ha confirmat que l'imputaran 5 delictes a aquest conductor suec. També a la Crònica Negra us direm que les denúncies per homofòbia, xenofòbia i abusos sexuals es van disparar l'any passat a la ciutat de Barcelona. Són les dades més impactants i més importants del balanç de seguretat de la capital catalana que s'ha presentat aquest matí. I aquesta tarda, a les 6, l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha convocat una concentració a l'estació de la Renfe per tornar a reclamar el soterrament de la línia R2 després d'un nou atropellament ahir al matí. El sector de l'automòbil passa per un bon moment i les previsions apunten que aquest any es crearan 2.000 ocupacions a Catalunya gràcies als increments de producció tant a les plantes de vehicles de Seat i Nissan com també a les fabricacions de components. I crit d'alerta dels botiguers catalans. Pimec Comerç ha presentat al·legacions a la proposta de llei de la reforma horària, ja que no ho acaben de veure gens clar tots els canvis que es volen posar en marxa. Entre les mesures que veuen més difícils de poder aplicar és la de tancar portes a 8:45 del vespre. Abans d'explicar tot això, com cada dia, amb titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els Mossos d'Esquadra detenen un home per la mort de la seva parella Santa Perpètua de la Moguda.
Els fets han passat aquesta nit. El cos de la víctima l'han trobat a la via pública amb signes evidents de violència. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la seva parella i s'ha acabat entregant als Mossos d'Esquadra de Sabadell. Es tracta de la segona víctima mortal per un presumpte cas de violència masclista a Catalunya en el que portem d'any.
Els apartaments turístics de Barcelona preveuen ocupació absoluta durant el Mobile World Congress.
Preveuen penjar el cartell de complet en els dies centrals d'aquest congrés. Els directius asiàtics i nord-americans són els que més s'allotjaran aquest any en pisos turístics, seguits dels britànics i dels congressistes procedents dels països nòrdics.
La UGT augura conflicte per la negativa patronal a millorar salaris i condicions laborals.
El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, diu que hi ha mala fe perquè la patronal es nega a acordar un augment salarial, un increment d'entre l'1,8 i el 2%. Treballadors d'hostaleria i multiserveis es concentraran dilluns vinent a l'entrada del Mobile en el dia de la seva inauguració per protestar i informar d'aquesta precarietat laboral.
L'Ajuntament de Lleida posarà en marxa al març el nou centre socioeducatiu d'atenció diurna infantil al barri de Balàfia.
El nou equipament està ubicat al carrer Cerdanya i atendrà uns 40 nens amb la possibilitat d'atendre fins a 60 infants i joves amb risc d'exclusió social. L'Ajuntament de Lleida destina aquest tipus de centres 500.000 euros a la ciutat.
El Liceu estrenarà divendres Teutzón amb Jordi Savall.
Aquesta òpera d'Antonio Vivaldi es representarà per primera vegada en versió de concert amb l'orquestra dirigida per Jordi Savall. L'òpera explica la història del príncep xinès Teutzone, hereu legítim del difunt d'emperador. Va ser víctima d'una confabulació per sostreure-li el poder en un joc de rivalitats entre personatges.
El Ministeri de Foment confirma que està negociant amb la Generalitat per descongestionar la Nacional 340.
La proposta es concreta d'una banda amb la restricció del pas de camions per aquesta via a les Terres de l'Ebre, el Tarragonès i el Penedès. Se'ls obliga a desviar-se per la C amb bonificacions d'entre el 35 i el 50% del cost dels peatges. Això es complementa amb la gratuïtat de l'autopista pel tram de les Terres de l'Ebre i del Penedès pels residents.
La Universitat de Barcelona farà una auditoria penal, comptable i fiscal a les seves fundacions.
Segons ha explicat el rector de la UB, Joan Elias, un comitè serà l'encarregat de fer l'auditoria. Després es podrien plantejar la dissolució o estudiar la seva participació en fundacions alienes, que podrien ser més de 50. La UB també crearà abans de l'estiu un pla de xoc per assegurar el relleu en una plantilla molt envellida.
Sabadell va concedir un 8% més d'ajudes per pagar factures a famílies vulnerables el 2015.
Un estudi elaborat pel Consistori ha detectat una lleugera millora de factures en bo social. Una altra de les conclusions ha estat que el consum s'ha mantingut estable entre el 2015 2014 i el 2015, tot i l'increment del nombre de prestacions entre aquest col·lectiu.
Presó per l'autor de diversos atracaments en farmàcies i comerços del Baix Llobregat.
Els Mossos d'Esquadra el van capturar després d'atracar un supermercat al costat d'un altre home a Castelldefels. Després de robar la caixa registradora del local, els atracadors van fugir en un cotxe que van abandonar la platja del Prat de Llobregat per continuar la seva fugida a peu. Poc després, la policia els va localitzar.
L'arquebisbat de Barcelona absorbirà en una fundació l'ordre intervinguda per estafa.
L'objectiu serà garantir la continuïtat de l'obra assistencial per a les persones vulnerables que feien els germans Camils. La seu de la germandat es convertirà en un centre per a persones amb discapacitat que puguin valer-se de forma autònoma. A llarg termini, estudien transformar-la en una residència per a persones totalment dependents.
Comencem. Ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont han volgut confirmar avui el dinar que van mantenir el passat 11 de gener a la Moncloa les converses entre el govern central i la Generalitat han planejat sobre les sessions de control que els dos presidents han passat al Parlament i al Congrés dels Diputats, però tots dos han evitat confirmar la trobada. Puigdemont s'ha limitat a contestar a Inés Arrimadas i Lluís Rabell que no s'han produït ni s'estan produint negociacions amb el govern de Mariano Rajoy i que quan hi hagi tindran informació començant per al mateix Parlament. Yolanda Canales.
Carles Puigdemont diu que ni ell ni el govern han formulat encara la seva proposta per al referèndum pactat i ha demanat que aquesta possibilitat no es doni per perduda. I és que ha tornat a insistir en la seva predisposició al diàleg amb el govern central, de qui també ha retret que continuï amb la seva negativa a acceptar una consulta negociada. Puigdemont, però, no ha confirmat, però tampoc ha desmentit, la seva reunió amb Mariano Rajoy el mes passat i s'ha limitat a dir que les negociacions amb el govern central ni estan ni se l'esperen.
Quan es produeixin aquestes negociacions amb el govern espanyol, que no s'han produït ni s'estan produint en aquests moments, evidentment, tota la informació la tindrà qui l'hagi de tenir, començant per aquest Parlament. Però, i li dic amb tristesa, com abans li he assenyat al senyor Iceta, aquestes negociacions ni estan i pel que sembla ni se l'esperen.
Puigdemont no s'ha pronunciat sobre la possible trobada amb Rajoy i això que diversos grups de l'oposició hi han insistit. Inés Arrimadas, de Ciutadans, li ha preguntat directament si pensa compareixer al Parlament per explicar els seus contactes amb l'executiu de Rajoy i Lluís Rabell, de Catalunya Sí que es Pot, també demanava a Puigdemont que no tingui vergonya i reconegui aquests contactes. Escoltem primer Arrimadas i posteriorment a Lluís Rabell.
¿Usted se compromete como presidente de la Generalitat a comparecer en el Parlament para explicar cuáles son los contactos que está teniendo con el gobierno de España?
Nosotros voldríem que estiguessin dialogant cada dia amb el govern espanyol, però no s'amaguin, no s'amaguin, deixin de jugar als pastorets, no enredin l'opinió pública, no és cap vergonya que vostè parli amb el senyor Rajoy, han de discutir, és el seu deure. Per què expliquen una cosa a l'opinió pública i en fan una altra?
I el líder del PSC, Miquel Iceta, també ha dit que Puigdemont li molesta que els catalans sàpiguen el que fan privat. Això després de que el president de la Generalitat l'hagi titllat de tafaner per haver assegurat el dia abans que els governs central i català mantenien reunions al més alt nivell.
De la sessió de control als consellers ens quedem amb el frec-a-frec entre el portaveu del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el vicepresident Oriol Junqueras i el paper protagonista de la CUP en el govern de la Generalitat. Fernández diu que el pacte amb els antisistemes és èticament incompatible amb la democràcia i Junqueras li ha contestat que prefereixen la CUP ja que demanen democràcia i els populars la persegueixen. Isaac Posadas.
Abans la CUP, que el PP i Junqueras ho té clar. A la pregunta d'Alejandro Fernández sobre si trencarà amb la CUP per incitar la violència recurrentment, el vicepresident contestava que prefereix pactar amb els cupaires que no pas amb ells, perquè els de la CUP defensen el referèndum i, per tant, la democràcia, mentre que els del PP la persegueixen. Fernández interpel·lava Junqueras per unes suposades declaracions d'Anna Gabriel i es preguntava per quina mena de cultura de pau deuen tenir quan tenen com a referents a gent condemnada per terrorisme com Arnaldo Otegi. Escoltem primer la pregunta de Fernández i després la resposta de Junqueras.
Senyor Junqueras, la líder dels seus socis de govern, la senyora Anna Gabriel, ha declarat recentment: la nostra resposta serà cruenta i virulenta. Senyor Junqueras, condemnarà avui aquesta aposta per la violència dels seus socis i trencarà el pacte amb la CUP?
Com vostè sap, aquest govern i aquesta majoria parlamentària estem fermament compromesos amb la democràcia, ho hem estat sempre, sense cap excepció.
Fernández advertia al vicepresident que pactar amb gent que aposta per la violència és incompatible amb la concòrdia d'una terra de pau com és Catalunya. Malgrat això, deia el diputat popular, no aconseguiran res per aquesta via perquè la justícia està per sobre de tot plegat. Com a rèplica, Junqueras acusava els populars de judicialitzar i presentar escoles i també ha aprofitat per criticar la política de refugiats del govern central, dient que en fan tot el el possible per impedir l'acollida.
Canviem de tema. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha explicat aquest matí que el lladre del camió de Butà va passar la nit de festa gastant molts diners i fent activitats molt i molt rares. Jané ha dit que el detingut no va planificar el robatori del camió i ha confirmat que imputaran 5 delictes al ciutadà suec conductor del vehicle, Daniel Hurtado.
Segons Jané, el detingut en cap cas es pot entendre que volgués agafar un camió de gas Butà, sinó que es va trobar amb l'oportunitat d'agafar-ho amb les claus posades i fins i tot va intentar robar una moto i aturar altres vehicles. Per tant, aquesta persona tenia una sintomatologia alterada i era inestable en aquell moment, tot i que no afirma si té una malaltia. Jané ha volgut precisar que aquest home no té cap tipus de relació ni antecedents amb organitzacions criminals o terroristes.
Estem davant d'un individu que, amb una conducta alterada, volia marxar. I volia marxar amb el vehicle que trobés en aquell moment. Parant vehicles, agafant una moto que finalment no ho va aconseguir i finalment agafant amb la facilitat de tenir les claus de contacte posades i la porta oberta entrar en aquest camió de Butà.
A més, la nit anterior a aquests fets, l'home va passar la nit per Barcelona de festa amb altres suecs gastant grans quantitats de diners en activitats cares que li van comportar una efora continuada, tot i que encara no s'han donat els resultats d'alcohol i de drogues. També va fer una reserva conjunta a un hotel proper a la zona del Paral·lel, però no va anar a cap moment, tot i tenir el seu equipatge allà.
Sabem que van fer la reserva conjunta a l'hotel de dues habitacions. Sap què passa? Vostès han d'entendre una cosa. Nosaltres tenim una informació que per fer-la pública s'ha de contrastar bancàriament. I per tant, podem tenir una informació, però em permetran que sigui prudent a l'hora de fer-la pública. I per tant, jo no vull ni he de fer ara una afirmació de la quantitat, però sí que puc dir que va gastar diners a la ciutat de Barcelona.
Al detingut se li atribuiran almenys 5 delictes relacionats amb el furt de vehicle, atemptat a agents de l'autoritat, conducció temerària, lesions i danys. L'home es troba encara ingressat en una unitat psiquiàtrica on se li practicaran diverses proves per valorar el seu estat mental i encara no ha pogut prestar declaració.
També a la crònica negra us direm que les denúncies per homofòbia, xenofòbia i abusos sexuals es van disparar l'any passat a la ciutat de Barcelona. Són les dades més impactants del balanç de seguretat de la capital catalana que s'han presentat aquest matí. Antonio Pérez.
Encara que hi ha hagut una baixada dels delictes amb violència, intimidacions a domicilis i comerços a Barcelona, la principal preocupació es troba ara en els delictes d'abusos i agressions sexuals i els d'homofòbia i xenofòbia. Segons el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, aquest tipus de delictes sexuals s'han incrementat gairebé en un 31% respecte a l'any 2015.
El 42% d'aquests fets delictius, des d'aquests 568, el 42% es produeixen dintre d'un habitatge, per tant, en l'entorn de l'àmbit familiar. I un 6,4%, per tant molt distanciat, és en l'àmbit del transport. Bàsicament, quasi tots, són abusos i no pas agressions sexuals, abusos sexuals.
Molinero destaca que el 100% dels autors d'agressions i violència sexual són homes entre 24 i 34 anys. 53% d'aquests delictes es produeixen durant la primavera i estiu i s'incrementa durant els mesos de juliol i agost. Un altre dels problemes principals es troben els delictes d'homofòbia i xenofòbia, on hi ha hagut un increment del 37% envers del 2015. Molts d'aquests delictes es produeixen sobretot sota l'anonimat de les xarxes socials. Tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra fomenten amb campanyes a les escoles i instituts a que els joves es conscienciïn a perdre la por i denunciar aquest tipus de delictes.
I el macrodispositiu antidroga amb epicentre al barri de Sant Joan de Figueres s'ha saldat finalment amb més de 8.000 plantes de marihuana intervingudes. Una de les plantacions estava en un búnquer que els investigadors van trobar enterrat sota la casa del suposat líder d'aquest clan, Avinyonet de Puigventós. Els agents van fer servir una màquina retroexcavadora per trobar més habitacles ocults al jardí. Mossos d'Esquadra i Servei de Vigilància Duanera van fer en total 20 entrades i registres per ordre del jutjat d'instrucció número 6 de Girona, que dirigeix aquesta causa. Durant els escorcolls han trobat 8 armes de foc, armilles antibales i uns 450.000 euros en efectiu, uns diners que sospiten que provenen del tràfic d'estupefaents. Els 30 arrestats començaran a passar a disposició judicial aquest dimecres a la tarda. I també aquesta tarda, a les 6 concretament, l'Ajuntament de Montcada ha convocat una concentració a l'estació de Renfe per tornar a reclamar el soterrament de la línia R2 després d'un nou atropellament ahir al matí. L'alcaldessa Laura Campos i els veïns de Montcada tornen a reclamar el soterrament i des del Ministeri ofereixen un reforç de la seguretat als passos a nivell mentre no es desencalli aquest projecte de soterravies. Sergi Morán.
El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, s'emplacen en una trobada sense cap data encara per abordar la situació actual de l'estació de Rodalies. Campos afirma que el ministre ha estès la mà per millorar la seguretat, un oferiment que ha acceptat a condició de no substituir el conveni per subterrar les vies. Tot i això, diu que Foment té prioritats diferents als veïns de Montcada i l'acusa d'utilitzar excuses per no desencallar les obres.
Està clar que les prioritats del govern i les prioritats del municipi doncs són completament diferents i ells, la seva prioritat no és evitar les víctimes al nostre municipi. Nosaltres hem fet un exercici de responsabilitat. Per tant, tornem a dir, la conjuntura econòmica ja no ens serveix d'excusa.
L'alcaldessa critica que l'acció del govern central estigui motivada per la mort d'un altre veí de la zona, la víctima 168 des de que es va crear l'estació. De la Serna es justifica dient que estan lligats de mans i peus perquè els pressupostos estan paralitzats i que hi ha un dèficit de 5.000 milions. Arguments que no convencen a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, que estudia emprendre accions legals contra DIF i Foment.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre por qué ha salido ese hombre presidente de los Estados Unidos, te quedas igual. Cuando la utilizas con Berti, ahorras. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Sí?
Hola, cariño. Llamaba para preguntarte cuánto nos queda del dinero que tenemos ahorrado.
Pues no sé. Tendría que mirarlo, ¿por?
Vamos a tener que tirar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la tienda. El mes que estuvimos cerrados por el robo, nos ha hecho polvo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Necesito un portátil? ¡Ya! Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en dos horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, dos horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
14 minuts i les 3 de la tarda, el sector de l'automòbil passa per un bon moment i les previsions apunten que aquest any es crearan 2.000 ocupacions a Catalunya. Són les estimacions que fa el clúster de la indústria de l'automoció gràcies als increments de producció tant a les plantes de vehicles de Seat i Nissan com també a les fàbriques de components. Míriam Ibáñez.
La indústria de l'automoció a Catalunya dona feina a més de 90.000 persones i es posiciona com la comunitat autònoma líder del sector. El president del clúster de la indústria de l'automoció de Catalunya, Vicenç Aguilera, ha apuntat que el sector de l'automòbil es troba en un moment de creixement i que ara és una bona ocasió per innovar. El president del CIAC ha dit que a Europa la flota de vehicles està envellida i que l'Estat ha d'aprofitar el moment per formar part de la renovació dels vehicles. El president també ha estimat que en els pròxims anys es farà el llançament de més de 100 models de vehicles elèctrics i que, per tant, el 2017 serà el primer gran any del vehicle connectat.
La maduresa del producte del cotxe elèctric permet creure que el 2017 serà un any de molt creixement de vehicle elèctric i de vehicle híbrid i, per tant, anem en la direcció correcta. Jo crec que estem en un moment en què l'aposta pel vehicle elèctric és evident, l'aposta a Catalunya pel tema de punts de càrrega també és evident, hi ha una bona política i, per tant, tot això ajudarà a que el vehicle elèctric creixi.
A més, Vicenç Aguilera ha comentat que el sector pot aprofitar el gran moment assumint tant el paper de fabricant com el de proveïdor. D'altra banda, ha anunciat que estan impulsant projectes a escala europea que pretenen convertir Catalunya en el terreny ideal per provar els cotxes autònoms i els vehicles elèctrics. Vicenç Aguilera ha exposat que és necessari apropar als usuaris els punts de càrrega per dotar-los d'autosuficiència i esdevenir més competitius.
Crit d'alerta dels botiguers catalans, Pimec Comerç ha presentat al·legacions a la proposta de llei de reforma horària, ja que no ho acaben de veure gens clar tots els canvis que es volen posar en marxa. Entre les mesures que veuen més difícils de poder aplicar és la de tancar portes a 7:45 del vespre. Judit Rosa.
La reforma horària el que pretén és una europeïtzació dels horaris que, tot i que sembla que és per vent, no para de topar-se amb un munt d'obstacles. Pimec, la patronal catalana de la petita i mitjana empresa i dels autònoms, dona suport de forma general a l'intent per part del govern català de conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Però recorden que això no ha de suposar una pèrdua de diners pels comerciants i els empresaris. A RNCOPE Catalunya i Andorra, Àlex Gonyi, president de la Pimec Comerç, ha estat especialment crític amb la recomanació del govern de que els comerços tanquin a 6:45, ja que suposaria tancar les botigues de 7 a 8, un dels dos períodes on es concentren més ventes, mentre que els centres comercials i botigues més grans s'hi seguirien obertes.
La decisió de tenir obert o tancat va en consonància amb tot el que pugui envoltar la vida i la societat. Llavors, el que no és lògic és que potser el petit comerç, tal com recomanen que es tanquin les botigues a les 7:30, quan potser les grans superfícies o el comerç perifèric pugui estar obert fins a les 10 de la nit. Això seria un suïcidi.
Per la seva banda, els promotors de la reforma horària reconeixen que ha d'haver-hi primer un acord de tots els afectats per tal de tirar la llei endavant i que si es tirés endavant hauria de ser de forma progressiva perquè els comerços arrisquessin les seves ventes al mínim possible.
Tanquem bloc econòmic apuntant que entre el 26 de febrer i el 6 de març Renfe reforçarà amb 36.000 places addicionals, 4.000 places diàries més la línia R2 Nord que uneix Barcelona amb l'aeroport del Prat. El dispositiu de reforç es posarà en marxa un dia abans de l'inici del Mobile World Congress i es mantindrà fins 4 dies després que finalitzi. La línia R2 Nord de Rodalies de Catalunya connecta Barcelona-Sants amb l'aeroport en 19 minuts i des de Passeig de Gràcia en 26 minuts amb una freqüència de pas de 2 trens per hora i sentit. Des de l'estació de l'aeroport, els clients disposen d'un servei llançadora entre la T2 i la T1 de l'aeròdrom. A l'estació de l'aeroport de Rodalies de Catalunya es mantenen les millores d'informació implantades l'any passat per tal d'orientar els clients tant en català, castellà com també en anglès. Més coses, Antoni Vives, tinent d'alcalde de Barcelona en el mandat de Convergència i Unió, ha avançat que no pensa participar en cap comissió d'investigació sobre el cas Barcelona Regional. Vives diu que el fiscal que porta el cas l'ha exculpat de pràcticament totes les responsabilitats i, per tant, no es prestarà al xou mediàtic que vol muntar l'equip de govern d'Ada Colau. Recordem que ahir l'Ajuntament va anunciar que reclamarà gairebé 600.000 euros per la gestió del convergent Vives al capdavant de Barcelona Regional. Sergi Tor.
L'exdirector de l'empresa municipal qualifica de persecució política i personal el propòsit del govern de Colau de crear una comissió d'investigació, que necessita la majoria del ple per la seva creació. Antoni Vives anuncia que no anirà si finalment es constitueix la comissió, perquè, segons ell, seria participar en un circ.
No penso participar en un circ. Pensa que jo he d'anar a participar, què? A una aquelarre? Per què? A benefici d'aquí? A qui beneficia això? A la transparència. No hi ha més transparència que allò que ja consta en els papers, en els acords, en les auditories, en les intervencions. Aleshores, hi ha una gent que considera que la política és una altra cosa, és fer la pandereta, és el show, i no és fer la feina que s'ha de fer.
Vives, el director de Barcelona Regional amb el mandat de Xavier Trias, sí que és investigat per Fiscalia per la presumpta contractació irregular de dos alts càrrecs a l'empresa municipal. L'Ajuntament estudia personar-se la causa penal oberta per aquest cas.
No deixem l'Ajuntament de la capital catalana, ja que el popular Alberto Fernández Díaz ha reclamat a l'alcaldessa Colau que s'enderroqui el centre ocupat de Can Vies al barri de Sants, tal com ho contempla el pla urbanístic. Fernández Díaz diu que Can Vies és producte de la cessió al xantatge i sobre el debat sobre l'estat de la ciutat d'aquest divendres ha acusat Ada Colau de ser una alcaldessa amb tics comunistes.
El president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, la gestió de Can Vies és l'exemple més il·lustratiu de la forma de governar de Colau, cada cop més pròxima al comunisme i allunyada dels valors que han fet de Barcelona una ciutat oberta a tothom.
O sigui, Ada Colau, més que ser l'alcaldessa de Barcelona, és l'alcaldessa de Barcelona en comú, en comunista. Vol encapçalar un govern que és d'uns pocs i que governa de forma totalitària la nostra ciutat i que nega aquells valors que han fet Barcelona com l'avui la coneixem.
El popular recorda el pla urbanístic consensuat el 2010 amb entitats i veïns que contempla l'enderrocament de Can Vies. Exigeix el compliment del pla i la desaparició de l'edifici on grups antisistema fan festes i concerts molestant els veïns. Afirma que Can Vies continua perquè és el resultat de la cessió al xantatge de l'exalcalde Xavier Trias.
Us expliquem ara que l'Ajuntament de Salou a les comarques de Tarragona posa en marxa aquests dies una campanya per netejar la mala imatge que els ha generat el Salou Fest en algunes destinacions com Bèlgica, Holanda o també al nord de França. El Patronat de Turisme de Salou reforçarà el seu posicionament a les xarxes com a destinació de turisme familiar per recuperar visitants de la regió del Benelux.
La campanya serà a través de les xarxes socials, costarà uns 10.000 euros i servirà per refermar-se com una destinació de turisme familiar. El patronat diu que el Salou Fest era un element que distorsionava la realitat de la ciutat i que rebutgen qualsevol tipus de promocions relacionades amb excessos o alcohol. Segons el gerent del patronat de turisme, Juan Carlos Capilla, s'ha detectat que aquests mercats, a més de trobar-se estancats, associen la ciutat a la festa i al turisme jove com a conseqüència de la celebració del polèmic Salou Fest.
Els Països Baixos hem detectat clarament que és un mercat que s'ha estancat. Tenim dades, estudis que així ho indiquen, que ens identifiquen més com un destí jove per anar de marxa que no un destí familiar. Llavors farem campanya SEM, invertirem diners per primera vegada per tal que qualsevol persona que faci una recerca es trobi com una destinació familiar.
D'altra banda, l'Ajuntament insisteix que la fi del Salou Fest no tindrà un impacte negatiu en el sector i que es compensarà gràcies al turisme esportiu. Un dels esdeveniments que aplegarà més participants és el Mundialet Infantil de Futbol, que en l'última dècada s'havia celebrat a Portugal i que arriba aquest any a la ciutat amb la previsió de rebre més de 5.000 nens d'arreu del món.
Un apunt a l'àmbit sanitari, l'Agència de Salut Pública de Barcelona té registrats un brot de 42 casos d'hepatitis A que afectaria principalment joves gais amb una mitjana de 34 anys i que recentment han mantingut contactes sexuals sense protecció. Fons de l'Agència de Salut Pública de Barcelona han explicat que la mitjana de casos anuals és de 50 i que ja s'han igualat comptant només des del desembre, tot i que no s'espera que s'incrementi. Es tracta de brots periòdics i general, l'afectació no és l'afectació clínica, diuen des de la salut pública, no és gaire greu. Tot això recorden que des de les àrees de salut és una malaltia infecciosa i per aquest motiu cal vigilar perquè és evitable i si l'afectació és alta pot comportar complicacions. Aquest brot es concret està relacionat amb altres casos detectats a Andalusia i en altres països europeus. D'altra banda, l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha assenyalat que les ONGs que fan proves ràpides sobre VIH també adverteixen dels riscos de l'hepatitis A i que es fan campanyes de prevenció en espais d'oci nocturn. I a una setmana de l'inici del Mobile World Congress, els treballadors de la principal concessió d'hostaleria de l'aeroport del Prat han convocat vaga. Reclamen que Aena retiri el concurs publicat el passat dia 10 de gener per gestionar tots els restaurants que hi ha a l'aeroport barceloní.
El comitè d'empresa de Pans Food denuncia que l'operadora Aena vulgui reduir els punts de venda de 22 a 6 per abaratir costos. Si això succeeix, els treballadors podrien arribar a perdre fins a un 30% del seu sou actual, que va lligat als beneficis obtinguts a aquests locals de la terminal 1 i 2 de l'aeroport. El mateix comitè de treballadors demanen a Aena que retiri el concurs. Això ho explica Òscar Morente, membre del comitè i president de la UGT.
El porqué d'estas movilizaciones, porque ahora el día 10 de febrero ha sacado a concurso la restauración del aeropuerto de Barcelona, y donde antes había una concesión mayoritaria de 22 locales, ha decidido cuartearla en 6, dejando esos 22 locales divididos en 6 empresas, con la finalidad de abaratar costes de salario, bajar condiciones sociolaborales que llevamos conseguidas durante 40 años.
Morente, el dia que van saber alguna cosa de la companyia va ser el dia 10 de febrer, quan es van publicar les dades del projecte. A més, comenta que tot i el comunicat no han rebut cap reacció, pel que de moment la situació segueix igual. Els treballadors critiquen que es vulgui precaritzar les condicions laborals de més de 400 membres de Pans Food que fa més de 20 anys que hi són a la concessió del Prat.
I arriba ja la cultura amb la Montse Rodríguez.
Avui comencem aquesta agenda parlant del Museu Egipci i d'una exposició que du per nom Animals Sagrats a l'Antic Egipte, on es ressalta la importància del món animal a les diferents manifestacions culturals de l'Egipte faraònic, especialment en l'àmbit religiós. L'exposició incorpora tres valuoses peces que no s'havien exposat mai al Museu Egipci. Gràcies a la rica col·laboració i la col·lecció del museu, que es fa evident també la presència animal en una esfera més quotidiana i domèstica, amb objectes relacionats amb la cosmètica o mobles diversos que remeten a formes animals. La mostra no deixa de banda un dels trets sorprenents de l'Egipte faraònic, la momificació d'animals. Hi ha tres peces que el museu ha adquirit recentment i que no s'havien exposat abans. És un sarcòfag d'ibis de fusta, pa d'or i bronze i una esfinx amb cos de lleó i cap de marrà de pedra calcària i una estàtua de Déu Horus en forma de falcó. Aquesta exposició temporal es pot visitar fins al 30 de setembre. I ara parlem d'una exposició fotogràfica. Concretament, són 50 fotografies on es mostra l'origen de bona part dels aliments que trobem a les botigues cada dia. Són les millors imatges del concurs Mercabarna Enfoca. Les càmeres o els mòbils de 90 fotògrafs van enfrontar el repte de capturar l'essència de Mercabarna. D'aquests, una part eren fotògrafs professionals que van tenir 2 mesos per realitzar un reportatge fotoperiodístic. La resta va ser instagramers que van tenir 2 jornades per retratar la seva visió del mercat majorista per excel·lència. S'hi van presentar un miler de fotografies, de les quals un jurat format per professionals van dir quines serien les millors a exposar. La intenció dels organitzadors era introduir als barcelonins l'univers Mercabarna, que es pugui assabentar de la frenètica activitat que es viu cada dia en aquest gran mercat majorista.
I ara la crònica invisible amb el Pepe Collado.
Avui la Crònica Invisible té l'honor de presentar un nou continent. Sí, a partir d'ara, quan ens preguntin quants continents hi ha a la Terra, haurem de dir 6. Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, Europa i Zelanda. Aquest és el nom que els seus descobridors han posat al 6è continent conegut. Zelanda té la mida de 2/3 d'Austràlia i es troba sota el sud-oest de l'oceà Pacífic. La massa de terra del nou continent és de 4,9 milions de quilòmetres quadrats. El 94% de Zelanda està sota sota l'aigua. Els punts més elevats del nou continent, que estan per sobre del nivell del mar, són Nova Zelanda i Nova Caledònia. Segons les informacions publicades al diari de la Societat Geològica d'Amèrica, Zelanda es va separar d'Austràlia fa uns 80 milions d'anys i es va enfonsar sota el mar. La part del nou continent enfonsat formava part d'un altre continent encara més gran, anomenat Gondwana. Com no existeix cap oficina de patents que pugui registrar el descobriment d'un nou continent, cal esperar que Zelanda sigui reconegut poc a poc per tots els investigadors del món i facin referència en els seus estudis. És estrany que cap articulista o investigador hagi volgut relacionar Zelanda amb l'Atlàntida, aquell continent mític desaparegut i ubicat en diferents parts del planeta. Alguns historiadors el col·loquen l'Atlàntida al Carib, d'altres al Pol Sud, i la majoria només als llibres de ciència-ficció. En tot cas, el filòsof Plató va ser el primer en parlar de l'Atlàntida. Segons Plató, l'Atlàntida estava en algun lloc a l'oest de la Mediterrània. Segons el filòsof grec, l'Atlàntida era una terra pacífica, pròspera, amb un comerç florent. Després de molts anys de prosperitat, els déus es van enfadar a causa de la corrupció dels seus governants i la poca implicació dels seus ciutadans, pel que van decidir condemnar-los a tots dos. Segons Plató, en un dia i una nit, l'Atlàntida va ser destruïda per catastròfiques inundacions i va desaparèixer sota el mar. Potser que el nou continent, ara descobert, no sigui l'Atlàntida, però si ho fos, voldria dir que els déus li han donat una segona oportunitat.